Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Espanya no aconsegueix sortir del trist lloc d'Europa en desocupació juvenil. Per molts joves espanyols, el lloguer suposa ja la meitat del sou mensual en les grans ciutats. Els arrendaments pugen més que els seus salaris i fa impossible l'emancipació. Que hagi augmentat el número dels quals no treballen ni estudien complica encara més la situació. En la tempestuosa recta final de la legislatura política sembla un impossible el pacte de rendes entre governs, sindicats i empresaris i és una oportunitat perduda. Els joves mai han tingut fàcil deixar la casa dels seus pares i iniciar la seva vida de manera independent, però és que ara és pràcticament impossible, llastrant així el seu desenvolupament vital. Quan ets jove, la paraula emancipació sona a fantasia, però en aquest cas ho és per irrealitzable. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs arriba el moment de saber quin temps farà demà dimarts. Atenció, perquè el temps seguirà sent anticiclònic, però els vents passaran a ser més humits amb predomini de la component est. Això pot afavorir la presència de més núvols cap al litoral amb el pas de les hores. També s'esperen més nuvolades a la tarda i potser amb alguna gotellada a l'entorn del Montseny. Les temperatures demà es mantindran a ratlla. De fet, durant uns quants dies es preveu un ambient una mica més fresc del que tocaria. I a les 7 de la tarda i 2 minuts és moment més que idoni per anar fins al Servei Català del Trànsit per saber quina situació s'està visquent ara mateix a les carreteres. Ens ho explica la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i retencions de Sant Gregori en sentit França per un accident que talla dos carrils. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. També tenen en compte si circuleu per la P7 a l'altura de Banyeres del Penedès. Hi ha un carril tallat en sentit Girona per un accident i això provoca mig quilòmetre de circulació intensa. A la mateixa autopista AP7 i retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A la B30 hi ha retencions a Barberà del Vallès en tots dos sentits, a la C58 i a la C33 i a l'antitud i aturades de Montcada i Reixac, al Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la pota nord, a la B21 a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud, a la C17 i intensitat a Parets del Vallès, en sentit Vic. A la C60 hi ha un quilòmetre de quart Argentona per anar cap a Mataró, a la C32 i intensitat a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions entre Esplugues i Horta en diferents trams en sentit Besòs, i a la ronda litoral la B10 hi ha retencions des d'una tanca al Port i de Guipúscoa a Bonpastor en sentit Besòs, intensitat de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació. I d'aquí un moment a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra ens farem ressò, com hem fet al llarg del dia, del programa de la Fundació Endesa que es diu Cambiando Vidas. Acompanyen a gent en risc d'exclusió social a trobar noves oportunitats. Avui en parlarem d'aquestes oportunitats amb la Yolanda Bernal i també amb en Rubén Baró, que és voluntari d'aquest programa i ens explicarà quina és la seva experiència i també, com no, la seva motivació.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global, abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba, que se disputa el Golf Pelada el 24, 25, 26 y 27 de abril. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Institut Odontològic, Clínica Servidiges, Instituto Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter. Alquiler de barcos, Colabora Acció, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf y Rickson.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
COPE Cataluña y Andorra.
Estan publicades les xifres de l'atur del mes de març que previsiblement confirmaran la creació d'ocupació a les portes de Setmana Santa i amb la mirada posada en la propera campanya d'estiu. Però no tothom té la sort de trobar feina. Hi ha col·lectius especialment vulnerables com són les persones en risc d'exclusió, els joves, les persones migrants. És habitual que truquin a moltes portes i que els seus currículums acabin en un calaix. Per ajudar aquestes persones a entrar en el mercat laboral, la Fundació Endesa ha creat el programa Canviant Vides. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, sí, i gràcies a aquest programa, la Maria Rosa fa 7 anys que va trobar feina. Estava separada amb dos fills i tirava endavant amb l'ajuda de la família, dels amics i dels serveis socials. Ara té un contracte indefinit, pot pagar un lloguer i valer-se per ella mateixa.
Hombre, pues tener la tranquilidad de que cada mes puedes pagar el alquiler, que tus hijos van a estar bien, que la tranquilidad esa de poder ir evolucionando. Luego también formo parte del comité de empresa de mi centro. Uh-huh. O sea, me ha ayudado a evolucionar de muchas maneras.
El missatge que vol donar la Maria Rosa és molt clar, que hi ha sortida. És habitual que quan una persona porta anys a l'atur i ha trucat moltes portes, doncs acabi llançant la tovallola. Però ens ha explicat que l'acompanyament que fa aquest programa ha estat clau per tirar endavant.
Està, la salida està. Y la verdad es que lo que sí que tengo que agradecer es que siempre hasta que me hicieron fija, cada mes, cada dos meses me llamaban. Rosa, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Luego, ya una vez me hicieron el contrato indefinido, siempre me han ido llamando cada año. ¿Cómo va todo, Rosa? ¿Sigues en la empresa? Uh-huh. Si no, cuenta que siempre estarás, puedes contar con nosotros, siempre vamos a estar ahí.
La Maria Rosa és una de les persones que han trobat feina a través del programa Canviant Vides i ara que té una estabilitat laboral es planteja fer de voluntària per ajudar els altres en la seva mateixa situació.
Exacte, hi ha persones que justament ara estan iniciant el procés que ella va començar ara fa 7 anys. És el cas de la Génesis, que és peruana i que va arribar a Espanya fa un any i mig. La seva situació econòmica és complicada, ha buscat feina pel seu compte, però ens ha explicat que les coses són molt diferents al Perú.
Allá, bueno, también como es mi lugar de origen, pues sé cómo expresarme y esto, ¿no? Y también la forma es un poco más informal, ¿no? Y es muy formal y es muy diferente la forma de tratarse, ¿no? Entonces, por eso me cuesta un poco.
Doncs gràcies al programa Canviant Vides, la Génesis ara té les eines per enfrontar-se, per exemple, a una entrevista de feina.
Sí, muy buena. Me ha ayudado mucho a saber cómo afrontarme ante una entrevista de trabajo, qué cosas decir, qué no decir, el comportamiento, que es muy importante. En realidad todo me ha ayudado mucho.
Doncs l'objectiu de la Gènesis, com en el seu moment va ser el de la Maria Rosa, és trobar una feina per tenir estabilitat econòmica, poder tenir, en definitiva, una vida plena amb garanties, mantenir a la seva família sense haver de demanar ajudes.
La importància d'aquest projecte i la importància, imagino, també dels voluntaris. Avui en parlem amb un d'ells, que és en Rubén Baró. Rubén, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Tu ets voluntari d'aquest programa, Cambiando Vidas. Com vas començar i què et va fer portar a ser voluntari d'aquest Cambiando Vidas, d'aquest programa d'acompanyament?
Bueno, jo vaig començar a l'abril del 2021 i, bueno, ja feia temps que seguia la Fundació Endesa des de la nostra feina. Sempre ens arriben notificacions i informacions dels treballs que fa la Fundació Endesa. I, bueno, volia començar a fer algo i vaig veure que era bastant atractiu aquest el projecte aquest de Cambiando Vidas. I, bueno, vaig anar a una xerrada aquestes que fan de presentació i, bueno, de seguida ja em van convèncer per començar.
Uh-huh. En què consisteixen els tallers? Què és el que ensenyeu a la gent que hi va?
Bueno, al final són tallers bastant bàsics, no?, pel dia a dia. Per nosaltres, com si diguéssim, però el que s'intenta és donar eines perquè gent amb risc d'exclusió social, com ja has dit, puguin trobar feina. Llavors, pues, els donen ja 4 tallers, d'unes 2 hores cada taller, i se'ls donen, pues, per exemple, n'hi ha un que és de com preparar-se una entrevista, després com buscar feina, i són així bastant bàsics. El que he fet jo aquesta vegada és de motivació, de comunicació, i són per donar eines per buscar feina. Al final, la finalitat final és que gent que li costa, pues, que puguen donar-los facilitat perquè puguen trobar feina.
I sé, sí, a sí. més, Rubén, que amb un èxit sí. important, no?, perquè crec que ja s'han beneficiat més de, bueno, quasi bé 3.000 persones, no?, de Barcelona, sí. Madrid, Sevilla, Saragossa i Balears.
Exacte. Sí, clar, això es fa tot l'àmbit d'Espanya i llavors és on... Nosaltres, els voluntaris d'Endesa, pues, el territori on tenim, no? En aquest cas, nosaltres estem a Barcelona, després també hi ha Mallorca, Andalusia, Saragossa també, i a Madrid també, i sí, és bastant important.
Rubén, tu vas estar just quan el tema de la pandèmia, no? Perquè vas estar fent 2 anys de tallers en remot.
Exacte,
com es va fer?
Sí.
Ara ja he tornat a la presencialitat, però com va ser aquells 2 anys de tallers en remot?
Bueno, sí, jo vaig començar just quan, bueno, per això, la pandèmia, no? I els 2 primers van ser, pues, pel típic Teams, pues, hi havia 10 o 12 connectats, persones connectades, i jo, pues, sense la presencialitat, que al final tindre el contacte humà, que és aquesta... Jo ja he fet, vaig fer aquesta setmana passada, vaig fer el taller,
sí.
I en canvi, la veritat és que és molt més positiu trobar de la gent cara a cara i veure com responen, i sí, són gent superagraïda, vull dir, al final tu fas una mostra aquí, fas una petita aportació i ells, bueno, superagraïts.
Uh-huh.
I que no, clar, canvia molt la presencialitat, el fer-ho a través del Teams no té res a veure, no? Vull dir que està molt bé, però poder fer presencial sempre és positiu, perquè a més l'intercanvi d'opinions i
clar.
Poder parlar de tu a tu és molt més agradable i molt més positiu. Sí.
Com és el perfil, Rubén, de la gent que esteu acompanyant? Estem parlant de gent de risc d'exclusió social,
sí.
A trobar noves oportunitats. Estem parlant d'unes certes edats, d'homes, dones? Què és el que...
Bueno, ja de tot, homes, dones, i després la mitja d'edat, pots... Bueno, hi ha gent jove, també, doncs 20, 30... Però també hi ha gent més gran que, pues, per motius que per ser gran ja no troben feina, els hi costa o això, pues, donar-los oportunitats. Al final són gent que han tingut problemes a la seva vida de tot tipus. Pues, bueno, hi ha que han estat a la presó, hi ha que han tingut problemes de drogues, jo què sé, violència domèstica i demés, i problemes greus. Llavors, pues, bueno, amb la Fundació Íntegra els dona l'oportunitat i fa un seguiment. I nosaltres, com a Fundació Endesa, al final els hi facilitem de donar-los els tallers aquests, però sí, són gent... Bueno, i ells responen molt positivament, perquè per nosaltres potser són, pues, les 2 hores de taller, més l'hora que tu t'ho prepares i això.
Sí.
Per nosaltres és poc, però per ells que estigues pendent d'ells i que, sobretot, jo crec que agraeixen molt que puguen intercanviar, donar exemples i vivències, i que, sí, són superagraïts, molt, molt agraïts.
Sobretot la millor notícia, Rubén, deu ser aquella de quan te'ls trobes o parles amb ells i et diuen, escolta'm, que he trobat una feina, que ara estic aquí, sí, estic fent allò, no?
Sí, bueno, quan, normalment el que fan quan ells troben feina, a nivell intern envien un correu als voluntaris, no? Pues aquest que va participar al taller ha trobat feina. Així és. La veritat és que és molt reconfortant, no?
Sí, tu dius, l'altre dia llegia que deies que com a voluntaris el que intenteu és motivar, acompanyar i donar eines, però també sí, dius que tot el mèrit és dels participants.
Home, clar, òbviament, nosaltres, perquè al final l'únic que fem amb aquests tallers és donar-los, pues, com han, en aquest cas, no? Pues, com han d'actuar quan vas a fer una entrevista. Però clar, realment, ells agafen tots aquests inputs que els has donat tu per poder trobar la feina. Al final, si ells no fessin el gran esforç, no serviria de res, no, tot el que fem. Sí, sí, ells, al final, són ells els que fan l'esforç de trobar la feina. I que per molt que puguem fer nosaltres, al final, ells són el que realment fa l'esforç final, no?
Que important que hi hagi gent que ajudi a la resta, els voluntaris, la funció impressionant que fan en qualsevol ram i en qualsevol sector, la importància de que hi ha gent bona en aquest món i gent que ajuda als altres, i tu ets un d'ells, Rubén. Gràcies per haver estat amb nosaltres i espero i desitjo que per molts anys més.
I tant.
Que t'ompli d'orgull després veure que aquella persona assoleix un objectiu, que és el de poder seguir una vida i continuar amb una vida digna i una feina digna.
Exacte.
Rubén, correcte. Moltes gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu, bona tarda. Adéu.
I de la bona gent passem ara a parlar d'una altra bona gent que comença a donar cursos de formació gratuïta als motoristes que vulguin fer. Ho fan des del Servei Català del Trànsit. Ara et parlem.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El Servei Català del Trànsit ofereix cursos als motoristes que cada dia entren a Barcelona amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Avui és un plaer parlar amb l'Albert Balanza, que és el tècnic de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català del Trànsit. Senyor Balanza, què tal? Bona tarda.
Doncs bona tarda. Gràcies a la vostra disposició.
Gràcies per atendre la trucada i gràcies per tenir un objectiu clar, que és el que tots volem, no? Que hi hagi menys sinistralitat en qualsevol tipus de vehicles, però si parlem de motos, més encara, no?
Sí, particularment en el col·lectiu motorista, doncs és gairebé una tradició, una mala tradició, no?, que la reducció de la sinistralitat, que és tendència en els últims anys en tots els col·lectius, doncs en el que fa a les motos es nota menys, no? I per això doncs hem de fer tota aquesta sèrie de mesures, fins i tot una formació pràctica per motoristes en carretera oberta, perquè d'alguna manera corregim les errades que tots cometem, no? Fins i tot doncs els més experimentats, no? Jo mateix soc motero i també en cometo i també me les han de corregir, no?
Uh-huh. Efectivament. Escolta'm, els cursos són gratuïts, amb sessions, com deies, pràctiques. Qui imparteix aquests cursos?
Mira, això és una experiència que vam iniciar fa 8 anys, ara ja és la 9ª i és la primera vegada, la novetat és que és la primera vegada que entrem en zona urbana, i aleshores doncs, el que posem a disposició del públic és un equip de monitors, no?, que amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra doncs, han dissenyat aquest curs en carretera oberta doncs, amb una quarantena d'ubicacions a tot el territori. No? Uh-huh. I aleshores, doncs, entre març i novembre, no?, el que intentem és anar establint un calendari on tothom que vulgui s'hi pugui apuntar a través d'un formulari a la web, no? I allà, doncs, durant uns 40 minuts, doncs, aquestes persones, usuàries que s'apuntin, doncs, poden tenir una sessió pràctica on els monitors, doncs, fan un recorregut amb ells i després, doncs, els hi fan el comentari de les principals errades, no? I tot això es grava amb càmeres d'altes prestacions, 360, perquè tothom doncs, pugui veure en què s'equivoca i en què es pot millorar. No?
Uh-huh. Entre els errors més comuns, Albert, que cometen els motoristes, hi ha el fet, per exemple, de no guardar les distàncies de seguretat o circular pels carrils bus-bici.
Sí, bé, aquí, diguéssim, enguany, com comencem la formació en urbana, primer cal dir que la conducció en urbana i la conducció en zona interurbana a vegades són sensiblement diferents, no?, perquè l'entorn és diferent, les velocitats que s'agafen també són diferents, la manera d'encarar una corba també és diferent, no hi ha tants elements a sobre de la via que hagis de tenir en compte, però n'hi ha d'altres que requereixen una certa perícia, una certa habilitat, no? I, per tant, el que tenim detectats, per exemple, en zona interurbana, no? Doncs és que, doncs, per exemple, doncs, els usuaris no saben com encarar una corba, per exemple, i acaben envaint el carril contrari i això provoca accidents, no? Per tant, hi ha un mal aprofitament de l'espai, no? També tenim actituds en rodant grup que poden ser perjudicials, no? Fins i tot la mala col·locació dels retrovisors, no? O la falta de manteniment mateix de la moto, no?
Això t'anava a preguntar, perquè crec que ja la sessió també inclou una revisió genèrica de l'estat del vehicle i de l'equipament de l'usuari. Estic convençuda que hi ha molta gent que li preguntes on està, no sé, el bidó de l'oli o el del fre, possiblement no ho sabran.
Clar, cal tenir en compte que molta gent, sobretot en zona urbana, té la moto com una eina de desplaçament. No, ningú és tècnic, ningú és mecànic, no? Bueno, hi ha mecànics, però no tots som mecànics i no tots coneixem les interioritats o l'esquelet o l'estructura de la nostra moto, no? I, per tant, doncs, també és necessari que, al marge d'aquesta formació pràctica, doncs, també una repassada ràpida, no?, perquè això podríem dir que aquests cursos també són un tastet, que nosaltres recomanem que la formació s'hauria de perllongar al llarg de tot el cicle vital i òbviament, doncs, una formació de 4 o 5 hores sempre és millor que una formació de 40 minuts, no?, però també, òbviament, la necessitat de saber com està el vehicle, no?, perquè, doncs, bueno, allò que ens cosa que no ens deixi mai tirats, no?, i també gaudeixi de bona salut el que és la màquina, per dir-ho així, no?
Bueno, una simple, ja no parlem de punxades, però a vegades quan tenim el pneumàtic amb menys aire del que toca, a mi em preguntes, jo porto moto fa molts anys, em preguntes, sí. Montse, quina quantitat d'aire s'ha de posar? I et dic, no ho sé.
Exacte, no? I a part del manteniment, no sé, podem dir la tria de moto que a vegades fem, no? A vegades, no sé, per l'alçada, pel físic, per les capacitats tècniques, doncs, home, doncs no a tothom li va bé totes les motos que hi ha al mercat, no? O no tothom té el domini de la moto per saltar d'una 125 a una 1200, per exemple,
correcte,
no?
Correcte.
Per tant, hi ha moltes qüestions que, en el cas de la formació urbana, haurem d'adequar també en funció d'una prevenció més acusada de tots els elements que hi ha a la via, que són molts més, no? I que amb la nova mobilitat que tenim a les ciutats, amb patinets, amb bicicletes, amb molts vianants, amb gent gran, amb altres col·lectius vulnerables, també hem d'afinar aquest tipus, no? Les distraccions, no? Amb el mòbil, no? Doncs en una ciutat això es nota més i ho hem de posar tot una mica sobre la taula en aquesta reformulació de la formació 3.0, que ara doncs, creiem que era una qüestió molt necessària entrar en ciutats i entrar allà on hi ha doncs, persones que potser doncs, utilitzen el vehicle per entrar i sortir de la ciutat o per moure simplement en poquetes distàncies.
A més,
no?
Diu el Servei Català del Trànsit, vosaltres mateix dieu que prop del 80% dels accidents que es produeixen a l'entorn interurbà, periurbà, hi ha moltes motos implicades, o sigui que...
Sí.
De posar...
Sí, ens preocupa aquest fenomen commuter, no? Que, òbviament, doncs, la moto és una eina de desplaçament també d'entrada a les grans conurbacions, no? I per tant, aquí es barregen les dues tècniques urbana i interurbana del conductor de motocicleta, no? Òbviament, doncs, també doncs, hi ha altres fenòmens que ens fan remarcar la necessitat de la formació, no? El BM3 o la gent que pot portar doncs, moto sense haver-se tret el carnet, sinó que tenen 3 anys de carnet de permís de conduir cotxe, no? O el sharing, no? També.
També, també.
No és sensiblement rellevant la quantitat d'accidents que hi ha, la quantitat d'accidents greus o mortals que hi ha amb aquests fenòmens, però sí que són fenòmens que cal tenir en compte, no? I també, doncs, òbviament, doncs, adrecem també a aquestes persones, fins i tot la gent que es desplaça per motius laborals o que són repartidors o que són... No? Vull dir, tots aquests col·lectius també és interessant que el missatge de la formació vagi calant, no? com una certa pluja fina que cal fer, sense que calgui fer no? tots els anys, no? però que, òbviament, al llarg de la vida s'ha de fer repetidament. No?
Albert, abans d'acabar, Barcelona continua sent la segona ciutat europea després de Roma, amb més motocicletes o motos, en general?
Les dades ens diuen que a nivell de densitat, Barcelona té més motos per habitant que Roma. Ah. El que passa que Roma en té més... Té més vehicles d'aquest tipus, val? És a dir, són les dues estadístiques, les pots... Allò, a vegades passava com els diaris, no? Un era el més venut i l'altre era el més llegit, no? Pues a vegades passa una mica com això, no? El que es diu de Barcelona és que és la ciutat amb una densitat més gran de motos per habitant. Mm-hmm. Roma té més vehicles, però, òbviament, és una altra classificació.
Ara sí, Albert, la gent que es vulgui apuntar a aquests cursos, on s'han d'adreçar? El Servei Català del Trànsit, com ho han de fer?
Sí, a través de la pàgina web del Servei Català de Trànsit, allà doncs, s'obren pàgines específiques de la formació 3.0, on hi ha des del calendari de les futures sessions, que insisteixo doncs, que vam començar el 17 de març a Reus, amb un calendari que s'allargarà fins al 10 de novembre, no?
Sí.
I que hi haurà una quarantena de sessions, i 7 de les quals seran enguany en formació urbana. Per exemple, la propera urbana és el 28 d'abril, per exemple, no? Però ja hi ha, doncs, òbviament...
Que a més serà a l'entorn de Montjuïc, eh? Ho dic perquè, a més, les vistes són impressionants.
Sí, a més, a Montjuïc ho vam fer l'altre dia en la presentació de l'activitat i dona de si per fer una mica de conducció, fins i tot no interurbana, perquè estem al mig de la ciutat, però sí que, òbviament, hi ha algunes corbes complexes,
sí, sí.
No? Per tant, qui vingui, que vingui preparat perquè... S'hauran de combinar les dues modalitats de conducció, no? És un emplaçament interessant, però també, òbviament, anirem a Lleida, a Tarragona, a Girona, no? I anirem creixent en aquest format més urbà, no? Que és el que ens interessa potenciar després de 8 edicions en interurbana, que han donat bons resultats perquè hi han participat ara ja, doncs... Bona, 4.500 persones, no?
I que segurament han après moltíssim, perquè l'aprendre en ocupar lloc, i més si es tracta de seguretat a les carreteres. Ja sabeu, consultar el calendari i reservar plaça, cal entrar al web del SCT, Servei Català del Trànsit, i avui és un plaer haver parlat amb Albert Balança, que és el tècnic de seguretat viària i mobilitat del Servei Català del Trànsit. Albert, ens veiem per les carreteres. Et pito amb la moto,
perfecte.
Eh?
Amb prudència, sempre.
Gràcies, que vagi bé. Adéu-siau, bona tarda.
Salut. Vinga, adéu.
Hablábamos de motos, pero ahora te voy a hablar de vuelos. Te has retrasado un vuelo y has estado horas esperando en el aeropuerto. ¿Sabes cómo pedir una indemnización? Bueno, pues para eso está Legalitas, porque sus abogados te van a ayudar a solucionar esos temas que tú no controlas. Además, es muy fácil. Puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites, incluso 24 horas si es un tema muy urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662, 900 100 662. Legalitas y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dos quarts de vuit de la tarda, això és la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, i arriba l'actualitat més pròxima amb els companys dels serveis informatius, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, el PSC registrarà demà una proposició de llei al Parlament per reformar el reglament, amb un objectiu: rellevar a la presidenta suspesa, Laura Borràs, i acabar amb la situació provisional que viu la cambra. Els socialistes demanen responsabilitat i el suport de la resta de partits per facilitar la tramitació, de manera que aquesta reforma del reglament es pugui aprovar aquest mes d'abril. Els veïns de la mina demanaran per via judicial ser indemnitzats pel deteriorament del conegut com a edifici Venus, un dels que es troba en pitjor estat de tot el barri. Fa 21 anys que els veïns esperen que el bloc estiri a terra. Avui Generalitat, Diputació i Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià han aprovat el projecte inicial d'expropiació. Contempla una millora en la valoració dels habitatges, però els veïns estan cansats d'esperar. I a partir del mes d'octubre, Salut immunitzarà els nadons contra la bronquiolitis. Rebran aquesta dosi tots els infants que neixin a partir d'aquell moment i els que hagin nascut abans i tinguin fins a 5 mesos. No es tracta d'una vacuna, sinó d'anticossos que tenen una efectivitat molt alta, segons Salut, d'entre el 80 i el 85%, per prevenir la bronquiolitis, que afecta sobretot a menors de 2 anys.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, moltes gràcies.
Vinga, fins després.
I ara l'actualitat més pròxima, però en aquest cas la esportiva, amb Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom. Què tal?
Avui el nom propi del dia, entre d'altres, és el de Luis García, que és a punt de convertir-se en el nou entrenador de l'Espanyol.
Sí, a aquesta hora la notícia està a les oficines que té el conjunt blanc i blau al seu estadi a Cornellà Prat, on Luis García estaria signant, tancant primer i signant després el nou contracte que, segons ens diuen, l'ha de vincular en un contracte de llarga durada amb el conjunt blanc i blau, tot després de la molt delicada situació, contextualitzo, que està vivint el conjunt blanc i blau. 4 derrotes seguides, és només un punt per sobre del descens. Pot caure avui el descens si el València puntua a partir de les 9 de la nit davant el Rayo Vallecano, un partit que tanca la 27a jornada de Lliga. Aquest matí ha estat destituït Diego Martínez, que ha durat 10 mesos com a entrenador de l'Espanyol, i l'escollit és Luis García. Parlem de Luis García, l'exjugador de l'Espanyol, Luis García Fernández, asturià, 42 anys. Recordo que va jugar al conjunt blanc i blau entre el 2005 i el 2011. Va guanyar una copa, la Copa del Rei del 2006, i ara estava entrenant l'Internacional de Madrid, que és el segon filial, s'ha de convertir en el segon filial del Real Madrid, equip que està a tercera. Aquesta és la notícia. En els propers minuts s'ha de fer oficial el nomenament de Luis García com a tècnic de l'Espanyol. Hi ha més notícies, perquè recordo que estem en una setmana de clàssic, el dimecres al Camp Nou. Futbol Club Barcelona-Reial Madrid, clàssic aplicat a la Copa del Rei, concretament partit de tornada de les semifinals. Veurem què passa, perquè el Barça pot ser finalista, aquest és el titular, aquesta setmana de la Copa. Té molt ben encarada la Lliga i, a més, pot tenir a tocar també un altre títol, com és el de la Copa del Rei. I tercer destacat que fem al teu programa, la Linterna, avui és notícia, un entrenador català, Bruno Saltor, exjugador, entre d'altres, de l'Espanyol, és el nou tècnic interí del Chelsea.
Doncs més informació a Esportscope, Albert Díez, gràcies.
A tu, Montserrat, bon programa, gràcies, que vagi bé.
Gràcies. I la gent que ve a Barcelona, per on passa, normalment, si ve a la ciutat de Barcelona? Doncs per la Rambla. I atenció, perquè Amics de la Rambla diu que les millores que estan fent aquest carrer tan conegut arreu del món no s'han quedat gaire bé, eh? Diuen que estan fent petits pegats. Ara ens ho explica el president d'Amics de les Ramblas.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
L'Associació Amics de la Rambla considera que algunes de les millores que s'han fet els darrers anys al passeig són petits pegats, que no han aconseguit revertir la imatge de deixadesa que s'hi respira. L'entitat ha fet públic el seu informe anual en què ha detallat alguns dels punts que considera més problemàtics i que necessiten actuacions urgents. Ens posem en contacte amb el Fermí Villar, que és el president d'Amics de les Rambles. Senyor Villar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'aquest informe anual, deia jo que es detalla alguns punts que considereu problemàtics. Quins serien?
Bé, hi ha molta... hi ha moltes cosetes, sobretot. Les que més ens amoïnen és desnivells de panots o de marges de vorera central, que la gent pot ensopegar quan se surt, per exemple, se surt del metro Liceu a la boca de... banda Llobregat que dona la Boqueria, es corre el risc de sortir, ensopegar, caure a la calçada. No passa, però sí que hi ha caigudes. Són moltes cosetes, moltes.
I a tot això no s'havia estudiat abans de començar a fer aquesta reforma?
Sí, el que passa que el problema de la reforma de l'Ajuntament ha utilitzat el comodí de la reforma per dir, quan es faci la reforma, s'arreglarà tot. Però, clar, hi ha coses que porten anys i anys esperant. I després, quan arriba la reforma, el primer tram on ha arribat, s'han trobat coses que estaven encara més endarrerides del que es pensaven ells, sobretot en el subsol, a nivell de rases de serveis, de llum, d'aigua... molt, molt abandonada, la Rambla.
Això vol dir més despesa i més temps per fer aquestes obres?
Exacte. I com segueix començant les obres per la nostra pressió, per estar insistint contínuament, però si es compara el ritme de treball amb altres obres que són projectes del govern municipal actual, cal no oblidar que la reforma de la Rambla ve d'abans del primer govern dels comuns. Llavors, ens penalitzen per això i el manteniment de la Rambla no es pot deixar a l'espera que la reforma enllesteixi.
I això que estem parlant de la primera de les cinc fases en què s'ha dividit tota l'actuació?
Una fase que no són ni 200 metres en línia recta i que va molt, amb molt poca inversió i amb molta... I ara ja va començar l'octubre i ja van amb retard.
Bé, me'n recordo que vosaltres veu afirmar que continuaven havent-hi elements obsolets que en el Pla Especial de la Rambla, aprovat en el 2016, es recollia l'obligatorietat de retirar-los, no? Que han passat 6 anys i continuen al mig del carrer. Què passa?
I per la nostra trista sorpresa, el projecte de reforma inicial, el pla d'ordenació, era més ambiciós que el projecte executiu final, perquè, per exemple, els armaris d'enllumenat públic, en inici, la intenció dels tècnics municipals i del govern, sobretot de l'Ajuntament, la part tècnica, era soterrar-los. I al final, el projecte executiu, guanyen les grans companyies contra la ciutadania. Es queden a la superfície armaris que són d'empreses privades que no tenen cap retorn directe a la ciutadania i que ocupen un espai públic.
I això no hi ha manera d'arreglar-ho des de l'Ajuntament, que diuen?
En l'executiu, per facilitar, per agilitar, etc., perquè el subsol, etc., es queden. Vull dir, hi ha coses que nosaltres estem, no ens agraden, però les acceptem, com obligar les terrasses a que tinguin enllumenat de bateries, que és una mica, bueno, no és gaire aprovat, però, bueno, acceptem-ho. Però és irònic que en els privats petits se'ls exigeix una cosa que en els privats poderosos no se'ls hi fa.
L'altre dia em vaig adonar, Fermí, que hi ha molts senyals informatius que no es poden ni llegir per la quantitat de pintades i adhesius que n'hi ha, i també ja crec que es veu una manca generalitzada de neteja al·lucinant. I el tema de l'enllumenat, jo no sé si anem... Vosaltres dèieu petits pagats, però és que anem a pitjor, o això és el que s'està veient actualment, no?
En el tema enllumenat s'ha millorat, segueix sent deficitari, però també és un concepte que ja tenim anys d'una manera d'entendre l'enllumenat públic com a contaminació lumínica, quan l'enllumenat públic el que dona sobretot és seguretat. A les hores que tanquen els comerços, hi ha zones on hi ha els equipaments públics, els vespres, fan por, perquè és molt fosc, i se'ns ha millorat, perquè s'havia reclamat històricament, ara Santa Mònica té més llum, els fanals de Pla de l'Os il·luminen bé les cantonades que entren a Gòtic i Raval, però encara faltaria més, no només a Rambla, sinó probablement a gairebé tota la ciutat. Mm. El tema de les enganxines i pintades en senyals i embrutar l'espai públic és d'escàndol, perquè hem de tenir en compte que Ciutat Vella, la Rambla, 98% dels edificis estan catalogats. Si tu vols fer una reforma i una botiga ha de modificar el seu rètol,
sí,
ostres, va presentar un projecte, esperar l'autorització de paisatge urbà, de districte, i ha d'estar amb unes normes que, bé, s'entén, faria falta més agilitat, però després arriba qualsevol il·luminat, suposats artistes, o simplement gambarrisme, et fan un grafiti, un tag, et posen adhesius o qualsevol cosa, i llavors penses, t'arriben les grans empreses de comunicacions, et planten una caixa de telèfons de cable en una façana protegida, i dius, és fantàstic. Mm. Els que no existeixen, no els hi passa res. Els grans poderosos, no els hi passa res. I els desgraciats que som al mig, som els que ens cau tota l'exigència.
Entenc perfectament. Mira, l'altre dia un amic meu, que és guia turístic, va venir amb uns americans i van passar per la Fonda Canaletes, i el primer que van dir és, primer, que s'esperaven una altra cosa, i van veure que els elements estaven superdesgastats i oxidació impressionant. Sí. Aquesta és la imatge que es vol donar de la ciutat de Barcelona, no pas pels estrangers, perquè la Rambla, recordem que és també dels barcelonins, és nostra.
Bueno, és el tema és una mica això, no?, que per 2-3 dies la gent li pot agradar més o menys, se'n van amb la imatge, però el problema és els que la passegem o la vivim més a diari i dius, home, s'hauria de cuidar molt més. Vull dir, el tema dels grafitis en façanes és una barbaritat. És una barbaritat i hi ha una... I cal dir que la Guàrdia Urbana fa tanta feina com pot, però tenim una percepció que perseguir aquestes coses és com molt gairebé dictatorial, quan és erroni. Hi ha espais on al final de Paral·lel, a la Carbonera, hi ha unes parets precioses, al parell dels Ximeneus de Paral·lel, on s'hi fan uns grafitis espectaculars.
Sí, sí.
Allà estan molt bé.
Obrasat,
allà estan molt bé. Però veure la lateral de la catedral o l'església del Pi amb pintades... Són espais medievals de qualsevol lloc del món, estarien molt, molt vigilats.
I tant que sí. Fermí, no vull ser mal pensada, però d'aquí a res hi ha eleccions. Ja saps que quan arriben governs nous, les coses canvien. El que ara era blanc, ara després és negre. Esteu creuant els dits per veure què passarà?
properament?
Bueno, qui surti, qui surti, es troba un repte sempre continu, que és la Rambla, que és, primera, la Rambla, les obres. Això sí que a Barcelona en Comú encara no s'ha manifestat oficialment, però hi ha dos dels partits que, segons enquestes, tenen opcions, el PSC i Junts, que ja han dit i han entrat propostes en plenaris de que l'obra sigui, la reforma de la Rambla sigui un màxim de 4 anys. És a dir, que s'haurà d'espavilar. Llavors, en aquest sentit, malauradament, sí que tenim unes preferències, ja que a Barcelona en Comú, sempre ho diu el regidor, amb el Jordi Rabassa, que hi ha una relació cordial, i, bueno, si tenim diners, ho accelerarem. L'administració pública, els diners és voluntat. Llavors, sí, a l'expectativa de qui surti, que de veritat entengui que millorar Barcelona sense millorar la Rambla és impossible.
Fermí Villa, president d'Amics de la Rambla, estarem molt pendents del dia a dia de com s'està evolucionant en aquestes millores que s'han de fer i s'estan fent al passeig més conegut del món, com és la Rambla de Barcelona. Gràcies per haver estat amb nosaltres i estem en comunicació contínua, perquè això ha d'anar evolucionant i veurem a veure com queda tot plegat. Fermí, gràcies.
A vosaltres, com sempre, gràcies.
Bona tarda.
La Linterna. COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Tertales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular, y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, las separamos, por ejemplo, los macrófagos. Sí. Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, no lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Pero lo hemos probado. Yo llevo 20 muchos años con este tipo de medicina y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa y gratuita, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente, me enseñan las pruebas, si no las tienen, las pedimos, me enseñan las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no, pero después, generalmente, yo soy pesimista, generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70, y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor. Se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros y dicen, no, yo quiero el doctor Los Hertales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos, porque lo tengo muy claro, y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, y él decide, sin ningún compromiso, si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias. Ya no tiene... amb la notícia. Els coreans del sud han descobert els xurros. Sí, sí, els xurros. Que com ha estat? Doncs gràcies a una cantant coreana que va publicar un vídeo a Instagram provant uns xurros d'una petita xurreria del barri gòtic de Barcelona. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Explica'm una mica aquesta història.
Doncs tot va començar arran d'aquest vídeo que comentaves d'una cantant coreana, l'estrella del K-pop Jisoo, que es veu que va convertir aquesta xurreria de Barcelona en la xurreria Sant Roman, que està a Ciutat Vella, en un lloc de pelegrinatge per milers de turistes coreans. Les ganes de dolç d'aquesta cantant coreana van provocar cues de clients en aquesta xurreria del barri gòtic de Barcelona, quan va penjar un vídeo de només 15 segons i que va provocar viatges de més de 10.000 quilòmetres perquè milers de persones poguessin provar aquests xurros. Nosaltres hem volgut parlar amb el propietari de la xurreria, el Francisco Almendros, sobre com ho estan vivint, i això és el que ens ha explicat.
Aquesta xurreria és de l'any 1968, i a mitjans del 2000 van començar a vindre una sèrie de coreans, que això portaven d'altra família, que són el Sant Roman, que per això es diu xurreria Sant Roman, i ells ja van començar a treballar amb els estrangers, no? També com tenim una ciutat on ve molt turisme, doncs va ser una mica, entre cometes, fàcil, no? I, bueno, a partir d'aquesta noia que va vindre a aquestes festes de Nadal, doncs l'impuls ha sigut, bueno, espectacular.
Però quin és el secret del seu èxit? Doncs ells diuen que és la tradició, el fet de mantenir viva aquesta tradició.
Jo crec que el que diferencia és la recepta de tota la vida, lo tradicional, tant com el local com els nostres xurros. És una recepta de sempre, som ja la segona generació i hem sabut transmetre el que ens han ensenyat amb l'alegria i la gana de fer cosa com és l'ara.
I Montse, quins diries que són els xurros que més agraden als coreans?
Doncs els de sucre.
Els de sucre no vas mal encaminada perquè els hi agrada molt de sucre, però descobrim especialment quins són els que prefereixen.
Vinga.
Bueno, venen els xurros tradicionals, els clàssics, els de tota la vida. Els peritons amb la seva xocolata desfeta, ells el que més busquen i els agraden és això, amb molta sucre, la majoria estan sempre amb molta sucre, són molt dolços els coreans, però el tradicional és el que sempre s'imposa.
Ho has encertat, eh? Ho has encertat.
Doncs ara només ens queda anar a aquesta xurreria del barri gòtic i tastar-los, Mar.
Exacte.
Vinga, doncs, gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Programació de COPE Catalunya i Andorra estem parlant ja que es dona o es pot donar per finalitzada la crisi pandèmica del sector teatral que ha entrat en un període de franca recuperació. En parlem de tot plegat amb el Sergi Tor. Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Podríem dir, Sergi, que és una molt bona notícia perquè estem parlant de la radiografia que fan els gestors teatrals de la capital catalana, que veuen com el malson s'ha acabat i comencen a veure la recuperació. És així, oi?
Doncs clar que sí. Ens encanta explicar bones notícies i que un sector es recuperi. I, a més, si és un sector cultural tan estimat com tothom, com és el teatre. I, a més, aquesta recuperació que ve avalada pels números, la temporada teatral està sent molt bona. Des del mes de setembre ja se registra un augment del 21% del públic, amb un total de 1,8 milions d'espectadors i un 38% de recaptació d'augment, amb una taquilla que frega els 60 milions d'euros. La mitjana d'espectadors a tots els espectacles és del 60%, que és una mitjana veritablement molt òptima. A més, som a dies d'estrenes teatrals molt significatives, per exemple, de Mal Romea, Núria Espert és una de les actrius principals de La Isla de l'Aire, o també a partir d'aquest diumenge, Luis Zahera, premiat amb el Goya per la seva interpretació a Asbestas, debuta amb un monòleg al Teatre Borràs, que passat se mantindrà cada diumenge fins al mes de juliol i, bueno, els dos primers mesos, ja fins al juny, ja no hi ha entrades, estan les entrades exaurides, per tant, doncs, és un molt bon símptoma. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra, ha passat el vicepresident de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Toni Albaladejo, el qual ha destacat que les preferències del públic sempre es guien per una mateixa exigència. Poden ser musicals, poden ser comèdia, poden ser monòlegs, poden ser dramàtic, pot ser, en aquest cas, un text antic, però sigui quin sigui el format, la clau per al públic és la qualitat de la funció.
El públic tria sota una premissa, el bon teatre. El bon teatre que es dona a les sales petites, a les sales grans, el drama, a la comèdia, tot funciona si està ben fet. Tenim la sort de que els nostres teatres estan molt consolidats, aprecien molt el seu producte i això està molt valorat per l'espectador.
I en un context de recuperació, el sector reclama l'impuls també de les gires i dels circuits que tant la gran crisi que va haver-hi doncs, fa una dècada com també amb el coronavirus i l'aturada que va haver a causa de la pandèmia encara no s'han activat del tot. Parlem anteriorment dels gèneres. Doncs a l'informatiu a migdia hi ha estat a Manela Portomeña, 40 anys d'experiència en representació artística i també producció d'espectacles i que ha estat director d'un dels teatres mítics del Paral·lel com és l'Apolo, que per cert ha recuperat doncs, la seva programació amb molt èxit amb aquest últim any. Manel Portomeña ha parlat d'un perfil de públic molt majoritari i d'una situació que sempre ha funcionat molt bé a Catalunya, com és el teatre de comèdia, el teatre d'humor.
L'humor és un dels sectors, és una de les arts escèniques que sí que han funcionat i segueixen funcionant molt bé, inclús durant la pandèmia. Durant la pandèmia, doncs, a Barcelona estàvem a un 50% d'ocupació, doncs l'humor plenava amb el 50%. Sí, sí. A Madrid estàvem al 70%, doncs amb l'humor ficàvem el 70% d'ocupació.
I amb aquest bon context general, la Montse, ens falta escoltar doncs, a una de les eines principals, que és l'eina de les actrius, dels actors, l'eina dels artistes que pugen diàriament a l'escenari per donar-nos aquesta alternativa cultural. Sempre cada temporada es parla d'un titular, dels que arriben, dels que volen començar a fer carrera i arriben amb moltes ganes, i també les grans figures que volen consolidar-se damunt de les taules.
Gràcies, Sergi Tor. Teatro i cinema, grans actors i actrius en aquest país, eh? Bueno, doncs nosaltres ja hem acabat. Arribem a la fi de la Linterna a COPE Catalunya i Andorra, però la Linterna continua amb Àngel Expósito. Et portarà tot el que ha estat actualitat en aquest dilluns 3 d'abril. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora. Ja saps que a través de COPE.es pots seguir i fer i tafanejar tot allò que fem en el programa en directe. Si vols tornar a escoltar qualsevol entrevista, doncs tu mateix, a la carta. Que vagi molt bé, salutacions de qui t'ha parlat. La Montse Rodríguez, bona tarda, adeu-siau. Àngel Expósito, todo tuyo.
Catalunya i Andorra. No hay nada más satisfactorio que ver a más de 7.500 familias sonreír al recuperar su vivienda. En Desokupa creemos en la importancia de tener un lugar seguro y cómodo al que llamar hogar. Y nos enorgullece haber ayudado a tantas familias a recuperarlo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llama al 93-494-3540 o entra en desokupa.com y te ayudaremos.
Las dos obras inmortales de Mozart, Requiem y la Sinfonía número 40, con la Orquesta Sinfónica y coros estatales ucranianos. 4 de abril, Palau de la Música. Entradas, ncaprodarte.com y Palau.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches. Solo esta semana. Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 8 centros en Barcelona, nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedès, Badalona y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
En Hipoyagán los 30 días locos a precios únicos. ¿Necesitas cambiar las sillas de tu comedor, de tu cocina? Ahora es el momento. Busques lo que busques, lo encontrarás. Gran cantidad de modelos en existencias con diferentes telas a elegir. Silla comedor modelo Uncia, excelente calidad, 41 euros. Y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Sofás, colchones, comedores, dormitorios, armarios, lámparas, textil hogar, muebles de jardín y pollagan.com.
COPE Cataluña y Andorra.